Acabo de guanyar el primer premi de la meva vida i em demanen sovint si tinc el síndrome de la impostora. I dic que no. Si m'hagués tirat un pet i m'haguessin donat un premi, doncs hagués dit que no, però m'ho he currat molt, per tant, zero síndrome de la impostora.
A les dones, encara avui, quan parlem de sexe de manera sincera, no per fer acudits, se'ns mira de reull. És com si d'alguna manera algú ens digués: això no toca. Avui, sense manies i en confiança, parlarem de sexe, de desig, de la pólvora que encenen les relacions i també del moment en què el foc s'apaga amb l'escriptora Carlota Gurt i el seu nou recull de contes, Biografia del Foc. Ja us dic jo que hi ha coses que mai s'apaguen.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquesta cançó parla de crema. També podrem cremar tots els prejudicis. Carlota Gurt, tu ets molt de cremar?
Jo, home, no? Ho seria, però em continc.
Et contins? Et contens només a de paraula, perquè déu-n'hi-do el llibre aquest de la biografia del foc.
Anem fent.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili. On va brûler le feu. Que du rouge là dans ma tête pour toi. On va briller à deux. Moi je vois rouge et la lumière.
Un recull de contes és un munt d'imatges i un munt d'històries. Si busquéssim un símil, podríem dir que són com els fills o les filles. No sé si t'agrada aquest símil.
Què vols dir, cada conte?
Sí, tots surten de la mateixa llavoreta, però cadascuna és una pel·lícula.
Sí, però som una mica bessons, eh? Sí. Els contes d'un recull de contes tenen alguna cosa, saps, en comú.
Això t'anava a dir, que amb el nou recull de l'escriptora Carlota Gurt passa això, que cada conte de Biografia del Foc ens porta a un lloc, i creieu-me, quan ho dic, perquè aquest llibre està ple de vehicles,
sí.
Però tot i així, quan agafes els contes i te'ls mires a la cara, dius: són fills de la Gurt.
Ah, això sí.
A veure, jo no sé si t'ha agradat aquesta metàfora, però...
Tenen els meus peus, això. Exacte. Sens dubte, eh? Vull dir que no sé.
Els peus lletjos, no? Deies?
Sí, veus, mira, som això no ho veuen a la ràdio, no es viuen. Som home, no, tinc peus d'home.
Diries que la teva biografia hi ha hagut moments en què has provocat incendis?
Ah, sí, sens dubte, no? Sens dubte.
És la manera de sobreviure?
Hem provocat catàstrofes, bueno, de vegades, mira, no? Sí, s'ha de fer, es fa, no?
Digues.
No, anava a dir res més.
El títol Biografia del Foc, no sé si hi ha foc explícit als contes, però sí que algun moment fa olor de sucarrimat, o sembla que en algun moment patarà tot. Això és la sensació que tenim tota l'estona, com aquell que veus una porta que comença a sortir fum per sota la porta.
Sí, la idea és una mica que hi hagi moltes catàstrofes, no? Diguéssim, hi ha allaus, hi ha incendis, apareix Txernòbil així com de passada en diversos contes, perquè és una mica contes sobre com es gesten les catàstrofes i també sobre les catàstrofes i què fem després de la catàstrofe, no?
Cremar-ho tot és una manera de destruir i també és una manera de crear.
Sí.
Eh? O sigui, això ens ha quedat claríssim amb
sí,
aquests
sí.
contes.
Això és el que em dic a mi mateixa, al final, quan escrius coses per convèncer-te d'una veritat que no tens, no?
A mi va fer molta gràcia perquè l'altre dia et sentia al Grasset, o et veia, i deies que havies pensat en un altre títol per aquesta Biografia del Foc, que era Tots tenim un piròman dins.
Sí. Sí, sí, tots tenim un...
Patrocinat per Bombers de Catalunya, com anava això?
Sí, perquè d'alguna manera tots tenim una pulsió destructora, no? Que arriba un punt que dius, ara, avui m'aixeco i em carrego la meva vida sencera, no? I això, en qualsevol moment pot passar, no? Se't dispara la psicopatia i adéu.
I tot endavant. Hi ha molts jocs, a tu t'encanten les paraules, i hi ha molts jocs, clar, el camp semàntic de foc és increïble, espurna, pólvora, gravat al foc, tenir un foc encès, el foc com a destrucció, també com a purificació... una manera de que tot peti. Quan parlem dels divorcis, que és un tema que apareix molt, sí, de diferents maneres en aquest llibre, també és una manera de començar de nou, no? També, sí, és fer foc nou.
Sí, sí, per mi hi ha un conte que és molt clarament sobre el divorci, que es diu Divorce is okay, meme, i que d'alguna manera parla... Hi ha la imatge del mercat de la Beceria, que és aquest mercat que està eternament en obres, no? Que el van desmuntar perquè tenia luminosi.
És com l'esquelet del Museu d'Història Natural de Londres.
Exacte, sí, sí, no? I queda allà l'esquelet de l'edifici, i un dia, com que hi passo sovint perquè visc a prop, això és ben bé com el divorci, no? Et desmunten perquè allò té luminós i és mortal, però et queda una mena d'estructura que ets tu i després has de tornar a construir-te a sobre, no?
Amb els contes també és així? Esborràs el que més t'agrada, podríem dir? Ets una dona de depuracions?
No sóc gaire d'esborrar. Jo sóc molt... No,
no ho has dit mai, això.
No?
Jo t'imaginava molt esborrant.
No, perquè ja quan escric ja sóc molt d'anar buscant, saps? M'aturo, busco, després sóc de revisar, però em costa esborrar. Segurament em costa massa.
No només parles de divorci, que és un tema, jo crec, molt generacional, també, podríem dir, de la nostra generació.
Bueno, clar, és que el divorci, hi ha una banalització i una frivolització del divorci, que, escolta, si s'ha de fer, es fa, però que és un dol, i d'alguna manera, quan socialment tu dius, m'he divorciat, oh, sembla que sigui una festa, allò, no? Dius, bé, és una festa i alhora és un dol, no? I el dol t'acompanya poc, no?, el món en el dol del divorci.
Però també hi ha molts contes que parlen d'aquest començament quan les coses no comencen a encaixar, no? Quan hi ha algun problema que no sembla que no arriba, per exemple, al llit, a la paret, no? Que hi ha un forat, hi ha alguna cosa que no encaixa a la teva vida, no?
Sí, hi ha contes que per mi el del llit a la paret i no sé, el de Hokkaido, el del túnel, són contes sobre la perseverança, sobre aquesta perseverança cega que tenim de, no,
això de creure en l'amor.
Això ha de funcionar, no? I al final, escolta, tu, cada un...
Escolta, que no hi entra, no? Aquest llit aquí.
Estic exacte, aquí no. Amb la fe no mouràs les idees de la gent, no? You need, you think will last, but whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. He understands your orphan with his gun, crying like a fire.
En aquesta biografia del foc, de la Carlota Gur, hi ha coses que cremen, d'altres que estan a punt de cremar, però també hi ha moltes plaques tectòniques. La sensació una mica de que el terra no és ferm.
No, el terra no és ferm en absolut, no? De fet, estem sempre sobre un terra que es mou i que no sabem quan es trencarà, encara que fem veure que caminem sobre segur, no?
Creus que és un moment de que ens estan caient a tots una mica les creences? Li estan caient a la Carlota Gur? És una cosa generacional de dir tota aquella història de l'amor romàntic que ens van plantar, de que estaries amb un home per tota la vida, o dona, o el que sigui,
sí.
Això se n'ha anat a Norris?
Home, tot se n'ha anat una mica a Norris, no? Diguéssim, a la Carlota Gur suposo que se n'ha anat una mica a Norris, en general. Però el món també, vull dir, hi ha una mena d'escepticisme davant de l'amor que jo tampoc acabo de compartir, vull dir, jo malgrat tot continuo...
Tu hi creus?
Sí, home, creure en l'amor romàntic per tota la vida no sé si crec, no? Però creure que l'amor és una cosa que ens salva i potser no és un amor, doncs mira, que dura 5 anys o que en dura 10 o que en dura 2, no?
Però el llibre no és optimista, del tot?
No és optimista, no, això, jo no sóc optimista tampoc, no. No, és, intenta no ser fatalista, que ja és tot un esforç, no?
Escrius novel·la, també, en aquest, ara estàs en el moment dels contes. El conte és una manera de dir moltes coses sense acabar-les de dir? Aquests finals oberts, aquesta manera de dir... Escolta, pinta-te l'oli, lector.
No ben bé. Per mi el conte, diguéssim, són com processos diferents, i com que jo estava en un procés una mica vitalment atomitzada, podríem dir, ara mateix el conte m'anava bé perquè em permet una concentració més seqüencial, no? Perquè una novel·la és com que t'hi has de posar més i t'hi has de comprometre més, no?
Coses d'aquestes,
sí, no? Però t'hi has de comprometre. sempre, no? I llavors vaig pensar que en el meu moment vital que tenia, que necessitava una mica... I després, clar, tens moltes idees diferents i els contes et permeten treballar-ne moltes. Que després, clar, en una novel·la pots posar-hi moltes idees, però llavors has de pensar en una mena de macroestructura i no tenir el cap jo prou endreçat per
tenies
començar a fer
això. Tenies el cap ple de moixons o d'ocells, no?
D'ocells, exacte. Sí, sí, ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals, no?
Sí, perquè van sortint per tot arreu, sí. Que també és aquesta idea, no sé, de cosa trencadissa, vulnerable, petita, que està a punt de trencar-se, no? I a més nerviosa, sí. Perquè els ocells tenen aquesta cosa de moure's molt,
sí, aquest
molt,
moviment
no?
Inquietant. Sí, 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 clar, sí, la idea dels ocells... Van començar a sortir sols, eh? Vull dir, vaig veure que en alguns contes sortien i vaig dir, saps què? Posaràs un ocell a cada conte. Llavors, en alguns contes surt com a cosa totalment secundària, però sempre n'hi ha algun, saps? Com amagat, és com el Wall-E del conte, doncs l'ocell del conte que l'has d'anar a buscar. I m'agradava la idea doble d'una banda de la fragilitat, no? De la vulnerabilitat dels ocells, no? Que no pesen gens, no? I són com fràgils, i de l'altra la capacitat que tenen de volar, no?
I d'escapar-se.
Com... Exacte, no? I llavors és una mica aquesta cosa, no? D'admirallar-se en els ocells.
Tu els dius als teus lectors, compte, a dosis petites, vull dir, llegiu-vos en dos perquè no us empatxeu, sí. Però clar, aquí cadascú es fa la seva pel·lícula i jo no sé si ho estava llegint també des del meu moment vital.
Bueno,
i
sempre clar, no pots deixar de llegir des del sí, teu moment
exacte,
vital, això és...
I veia aquestes parelles que o estan a punt d'acabar-se o estan a l'inici de l'amor i la sensació que tenia, que també deu ser una cosa, també de l'edat que tenim, no? De la motxilla que tots portem a les relacions,
sí,
no?
Clar,
i
no, no podem desviure el que hem viscut ni oblidar. Jo a vegades jo desitjaria tenir una mena de botonet que algú fes un reset, saps? I de cop tornar a tenir aquella mena d'ingenuïtat, no? I de no sé, i d'optimisme. Bueno, optimisme tampoc potser no l'he tingut mai gaire, però, saps? Una mica més d'aquesta mena de frescor i penses, hòstia, ja, és que hi ha coses que jo les voldria desviure, que les voldria oblidar, voldria que això m'ho tragués si no ho vull tenir dins. I ho tens a dins, no? Perquè no pots deixar de desviure el cas, no, de ser tu, no? Som nosaltres amb totes les conseqüències. La nostra vida l'hem viscut amb totes les conseqüències.
Hi ha una cosa que també fas en aquesta novel·la, que omples titulars de diaris i tot, de tant de parlar-ne, parles amb molta normalitat del sexe, en parlàvem al principi del programa, sí. Els contes, el sexe de les dones, lo important que és, no un sexe infantilitzat, no és el sexe de l'adolescència, ni el dels petonets, ni el del començo a intentar-ho, sinó és el sexe de les dones madures.
Sí, sí, per mi és un sexe real, no? Hi ha moltes vegades que es parla de sexe i es cau en una mena de convenció de que les dones els agraden, no? Els prolegòmens, per exemple, no? Bueno, hi ha una mena de convenció sobre el sexe de les dones que jo crec que no és veritat i que hi ha un relat públic creat pels homes sobre el sexe de les dones, i que és totalment fals. Llavors, bueno, jo escric, no tinc gaire vocació a escriure sobre el sexe, simplement per mi el sexe és una cosa que és a la vida, i per tant apareix d'una manera no tal, que existeix a la vida, i que a més és important per com et relaciones amb tu mateix, amb la parella, amb el món, no? I per tant ho feia aparèixer d'una manera...
I és un tema que et travessa, suposo, i que et preguntes coses.
Sí, bueno, sí, home, ja he trobat algunes respostes,
home,
no?
Home, sexe amb capellans i tot, amb aquesta història. Ho dic només perquè comprin el llibre.
Sexe amb capellans, home,
sí,
això...
Bueno, el fet el que expliques en el conte és més bèstia. Sexe amb Déu.
Sexe amb Déu, sí, això sí, eh? La polla de Déu, la polla de Déu,
ui,
això.
Ho ha dit ella, jo no he dit res. Parlant amb Carlota Gurt de tenir les calces abaixades, a vegades, ho podem dir així?
Sí, ho podem dir així, sí, clar, sí.
També és un llibre, parlant de calces i tot això, on et despulles, i aquesta fragilitat que dèiem dels ocells, tots aquests símbols, a vegades, de no arribar, també d'aquests trajectes, a mi m'ha agradat molt, perquè, com llegim sempre les coses des del nostre, clar. Jo no tinc carnet, jo sempre condueixo, sempre somio que condueixo. Que somio que condueixo.
Sí, sí,
llavors,
sí.
M'ha semblat que hi havia moments on tot el que és automòbils, tancs... És a dir, que ja tens tota una flota mòbil d'aparells que corren, que no sé d'on vols escapar, no sé on vols fugir...
Clar, bueno, és que
tens carnet però vols deixar-lo.
Bueno, no, tinc carnet. El que passa que jo he estat molts mesos somiant. O sigui, de fet, això d'alguna manera ve dels somnis, perquè em vaig passar... jo somio cada dia, sempre dic que jo somio tots els dies de la meva vida, des de fa molts anys, cada dia em desperto i recordo un somni, dos, tres, a vegades cinc, cada dia, és una cosa, és un deliri. I llavors em vaig passar molts mesos que cada dia somiava en vehicles, però cada dia, t'ho juro, vaig acabar, avui motos, l'endemà...
Has parlat amb la psicòloga?
No, ja parlo a mi mateixa, llavors va arribar un moment i vaig veure, Carlota, què està passant aquí, no? Perquè quan hi ha una cosa tan recurrent, no? Avui he somiat, avui encara somio amb cotxes, avui he somiat amb cotxes, per exemple.
Bé,
no
tu li dius els teus contes remenador d'ànimes als psicòlegs.
Sí, bueno, perquè vas allà perquè et remenen, no? No et curen res, tu que et remenen, i llavors dius, ai, mira, ara veig una cosa allà al fons, no? Ara que m'ha remenat l'ànima i havia estat
allà amagat. I tu què? Tu tens un... 4x4, no? Sota de l'ànima?
Jo, sí, bueno, no ho sé.
Un 4 cavalls.
Bueno, la idea dels tancs, hi ha un conte que és els tancs, no? I la idea era aquesta, que un dia se'm va ocórrer que sóc una mena de tanc de porcellana, no? Perquè tothom em veu amb aquesta mena de... Oh, que es pensen que sóc una tia molt segura i molt forta, no? I que valenta que ets, no?
Els hi passa moltes.
I després dius, no, jo semblo un tanc, però escolta que jo no. I ho vas dient, però clar, dir-ho no serveix de res, no?
Un tanc de porcellana.
Fins que no trenques no es veu, no? Tanc de porcellana.
Hi ha contes també que poden ser reals, però d'altres són absolutament imaginaris. Vull dir que sí. També hi ha moments que la creativitat serveix per endreçar, per escriure, per què serveix tot això?
Bueno, a mi em serveix una mica per endreçar-me les idees, perquè jo de vegades no sé què penso de les coses o no sé quin és el relat que he de muntar sobre mi mateixa. Al final, a les nostres vides te les expliques a tu mateix perquè tinguin sentit, no? Perquè de vegades, no? I a mesura que creixes, clar, quan arriba un punt que no et pots explicar la teva vida en sentit, entres en crisi, no? Perquè penses, jo qui sóc? Jo per què he fet això? Jo per què, no? I llavors... escriure és una manera d'explicar-me el que penso, per aclarir-me les idees.
Sí. I a quina conclusió has arribat?
Quina conclusió he arribat?
Que el ChatGPT ho faria millor?
Que la meva mare es morirà d'Alzheimer, no hi podem fer res i ho hem d'afrontar. Divorciar-se, si cal, està molt bé, encara que sigui com tallar-se un braç, no? Però, bueno, si no et talles el braç, després la gangrena et mata, no? Vull dir que, per exemple, eh?
I si no, també, que és molt maco, hi ha un conte dedicat a les busques predictives del Google.
Sí.
Que jo crec que això és com l'inici de mil contes, no?
Sí. Clar, vaig començar...
Abans anàvem a tirar-nos les cartes o el tarot, ara mirem el Google.
Sí, això és com l'Itxing, abans això és com l'Itxing, no? Que al final allò que deia Jung, no? Que vas a l'Itxing i és tu que analitzes la imatge que t'està donant. Doncs això igual, no? I em vaig començar a viciar, perquè vaig començar a escriure aquest conte, vaig anar a buscar el Divorces i llavors em vaig començar a viciar i totes les prediccions que surten al conte són reals, vull dir que me les va dir Google, no? És un conte escrit mig per Google, no?
El que digui el Google...
Sí. It was the best of times, the worst of crimes. I struck a match and blew your mind, but I didn't mean it.
And you didn't see it. La Taylor Swift, tu t'imagines amb la Taylor Swift dins d'un cotxe?
No, i mira, jo és que no sé
40?
Ni qui és la Taylor Swift, imagina't si estic fora de tot, del món.
Jo quan t'imaginava dintre del tanc, per això, sí. Jo pensava, això són fragilitats perquè ella ha d'estar com a cuirassada,
clar.
Com el Potemkin, o és més aviat... allò, aires de grandesa.
No, és l'acuriosament de Potemkin, és de protecció total, no? Total. De fet, la idea inicial del recull era que fos un recorregut des dels meus tancs, que havia de ser el primer, però després me'n vaig desdir, fins a un peu és un peu és un peu, que és l'extrem oposat.
El meu conte preferit.
Sí? Ah, mira,
sí,
això...
perquè la vida és tot el que ens passa mentre repetim aquella frase que ens va dir la nostra mare quan érem petits.
Ah, sí, és terrible.
Jo he fet el meu titular, eh?
Sí, els meus fills ja diuen la frase que deia el meu avi, saps? Que va passar la meva mare i ara ja, que és, quan et fas gran, et tornes burro, i els meus fills ja ho diuen, no?
Que per cert, la frase es posa les sabatilles, però podria ser
sabatilla.
Tapa't, podria ser on vas vestit així...
Sí, bueno, etcètera, totes aquestes,
no?
Les tenim també a la col·lecció.
Estan
on vas així vestida com una qualsevol, com una fulana, eh?
I escolta, sí. què et diuen a casa teva les novel·les?
A casa meva? No, a casa meva no em diuen res, no sé. No
se les llegeixen?
No ho sé.
Com que no?
No ho sé.
Posa les sabatilles, et diuen.
Exacte. No, el meu pare és mort fa anys, ja. Llavors el meu pare ja... Jo sempre dic que els meus pares no fossin vius.
Sí,
i ma mare, quan té Alzheimer...
Els tiets, els cosins, no sé.
Bueno, sí, els agraden. Sí, les cosines sí que se les llegeixen i diuen que els agraden, però no són gens lectores. Llavors és com que no llegeixen mai cap llibre i de cop llegeixen el meu, clar, que és una mica estrany.
És boníssim.
Sí, però llavors els agrada molt. I els meus germans, no sé, no m'acaben de dir res. A casa meva, allò de comunicar les emocions, no en sabem gaire, no en sabem gaire.
I quina relació tens tu amb els teus oients? Perquè al final del llibre dius els oients, és a dir, perdona, els oients, volia dir
els lectors,
que jo ja ho barrejo tot, saps? Que t'agradaria poder-te guanyar la vida d'això d'alguna manera,
sí.
No? I que dones les gràcies a tots aquells que s'ho prenen seriosament i paguen per la cultura.
Aquí tens
una... Vaja, una banya posada en tot això.
Home, sí, perquè en el món de la cultura hi ha molta gent que viu de l'ego i que ho fa encantada. Jo crec que tenim l'enemica dins. I al final, tu t'has de fer, no? T'has de fer respectar la feina que fas. I cobrant el que cobrem per anar a fer certes coses, o gent que et truca, escolta, vine aquí a fer això, però pagueu, no. Però perdona, com, si no pagues, com tens la barra de trucar-me per dir-me això, no? Bé, llavors no els hi dic així, sinó que els hi feia el mail pedagògic. Mira, perdona, llavors a vegades després et paguen. Però això, que per viure de la cultura hem de contribuir tots.
Carlota, saps què els hi farem a tota aquesta gent? Els hi enviarem una bomba.
Una bomba?
Et sembla bé?
Home, una bomba, no sé.
És massa, no?
Home,
és excessiu?
No, que després no compraran llibres.
Jo és que volia posar aquesta cançó de Bomba Estéreo perquè m'encanta.
Sí, sí, com ho he de fer?
Com ho he de fer? Doncs aquí fent bromes sobre bombes i coses
d'aquestes.
I a veure
si no, em sembla molt bé.
És a dir, què és el que li emprenya a la Carlota Gura, a part de que no paguin per...
A part de que no paguin...
Què et molesta?
De la vida, d'escriure...
Les traduccions...
Home, les traduccions també molesta que les paguin malament, Això és molt trist. El món de la traducció, de fet, jo ara ho he deixat en principi, vull dir que ja no sóc traductora.
Ets superescriptora.
Bueno, no ho sé. No, ara hauré d'escriure tants articles que no sé, que em rebentarà el cap, crec, però... però bueno, ho intentarem.
Clar que sí, doncs, Carlota Gur, fins aviat, moltíssimes
gràcies.
Moltes gràcies
a tu.
Molta sort amb aquesta biografia del foc, que em sembla que la pròxima presentació és a Vic, però
sí, la primera així com oficial en solitari, fer el meu monòleg, el 21 de setembre.
Molt bé, doncs, fins aviat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Us ho recordem, perquè aquest programa el fem cada dia, eh? Vull dir, allò de 11 a 12 de la nit, i això és el que fem. Aquest dijous, 14 de setembre, perquè sempre hi ha una bona excusa per sentir Amy Winehouse, hauria fet, però, aquesta és l'excusa d'aquesta setmana, hauria fet 40 anys, i els hauria fet si no hagués mort d'una intoxicació etílica amb tan sols 27 anys. Ja sabeu, el grup dels 27, eh? Tots aquests artistes, doncs, que moren per els excessos de la vida. Però per què una dona amb aquest talent excepcional, com el seu, va morir bevent sola una nit d'estiu de l'any 2011? Tenim ganes de parlar de tot això, dels excessos, de si va ser excessiva, no, què passava darrere de tot això, amb l'Eva Ontiveros, que normalment és la nostra corresponsal, que se'n va a entrevistar senyores que viuen fantàsticament en casetes al nord de Londres, però avui la tenim aquí perquè ens ha vingut a veure. Eva, com estàs?
Molt bona nit, molt bé, encantada, encantada de ser aquí.
Doncs aquesta setmana, el que dèiem, l'Amy Winehouse faria 40 anys, 14 de setembre, és Virgo, com Beyoncé, com jo, com la Carla Verdés...
La September
Girls. La gent bona.
La gent bona.
I tu normalment vius a Londres, bé, tot l'any, i tu, vaja, que ho has viscut de primera mà, tot aquest procés i tot el que ha passat després de la seva mort.
L'aparició d'Amy Winehouse en el panorama musical i tot el que va ser la seva vida i la desfeta de la seva vida, com que va viure en públic, però és que, a més a més, vivia al barri al costat, o sigui que a vegades sorties i la veies.
Però tu te l'havies trobada, al súper?
Sí, perquè al súper no, al pub.
Al pub, molt bé. I o sigui que era com una figura, podríem dir, pública de Londres i que tothom estava molt pendent, no?, potser d'ella.
Sí, era una figura pública que te la trobaves per tot arreu, però és que, a més, te l'haguessis trobat, encara que no visquessis ni a Londres ni a Camden, perquè la premsa no la va deixar viure, literalment. Era una persona perseguidíssima, era una persona empaitadíssima, era una persona molt fotografiada i era una persona que havia de portada en portada dia rere dia.
Tu em deies, els paparazzis no tenen límits, em deies que una de les parts del cos més fotografiades per ells eren els peus.
Sí, és una història realment molt macabra, però l'Amy Winehouse tenia un estil molt idiosincràtic, tenia una manera de vestir molt única, molt seva, i una de les coses que ella sempre duia, li agradava portar sabatilles de ballarina, les típiques de ras rosa. També era heroïnòmana, i quan ja no li quedava vena per punxar-se, es punxava entre els dits dels peus. Aleshores, un morbo que hi havia dels paparazzis era fer-li fotos a les sabatilles de ballarina a veure si li veien taques de sang, per si s'havia punxat o no s'havia punxat. Fins a aquest nivell denigrant es va arribar.
Déu-n'hi-do. El que ara la gent, quan va a Londres, pot veure és una escultura que, si m'ho perdones, és una mica horrible.
És cutríssima, és cutríssima.
Sort que ho dius tu, és d'allà.
És de molt mal gust, és pèssima.
No podia fer una altra cosa?
Sí, s'haguessin pogut fer moltíssimes coses, però d'on te no n'hi ha en raja.
D'acord.
Me out like I
Sunset no l'hem venut gaire bé, no deveu tenir ganes d'anar-la a veure, però si un cas en teniu, on te la podem veure, aquesta escultura?
Jo el que us aconsello...
Que no diguin que amago informació.
No siguem guiris. Si voleu homenatjar a la gran Amy, no aneu a veure aquest nyap d'estàtua i aneu a Camden Square, a la plaça on ella vivia, a Camden, que és el seu barri per excel·lència. El número 30 és on vivia ella, i al davant del que era casa seva hi ha un temple a l'aire lliure, diguem-ho així, on la gent va fer ofrenes florals.
Constantment, encara avui.
Constantment, encara avui. I després també hi ha, jo el que seria el triangle Amy Winehouse.
A veure.
Un vèrtex és el que era casa seva, i els altres dos vèrtex són dos pubs.
Dos pubs, que ho tinc apuntat aquí, de Howley... Bueno, digueu-ho amb el teu anglès, perquè jo amb el meu anglès de gratallops no aniré enlloc.
The Holy Arms, Virgili. The Holy Arms. I l'altre, el Dublin Castle. Tots dos són pubs mítics de Camden, i sobretot el Dublin Castle, també molt popular entre els seguidors de Madness, però és un lloc... És un lloc on te passaven moltes coses, allà.
I tu, pel que es veu, anaves per allà perquè trobaves l'Amy Winehouse cada dos per tres. Aquesta setmana ha sortit la biografia del Pete Doherty, que és un altre també que no tenia gaires accessos a la vida.
No.
El cantant de The Libertines, que també eren amics, no?, una mica amb l'Amy.
Eren amics amb l'Amy, havien tingut una relació que no es va descobrir fins fa ben poc, que ho va confessar, per dir-ho d'alguna manera, en Pete. I, de fet, ells, quan quedaven en el Dublin Castle.
La cosa és que d'aquesta cultura de l'accés al Regne Unit, vaja, que això ho porten a la sang, no?
Sí, a veure, em sembla que no us descobreixo res nou quan us dic que les dones en aquest aspecte són... Els anglesos els agrada veure.
Sí?
Això ja ho sabíem, oi?
Sí.
I a les angleses també.
I què estàs suposant aquí?
No, que
les angleses veuen
més. La cultura de l'accés... És una cosa que es viu molt intensament. Tenim una visió dels gentlemen i les ladies, però després també hi ha un altre vessant d'aquesta cultura.
M'estàs dient que no tots veuen te i estan en un jardí?
No sempre. No sempre.
Vols que sentim a l'Amy Winehouse explicant-ho? Que no era gaire de te?
Que ens ho expliqui.
M'encanta el Jack Daniels, oh, és que m'encanta, és fantàstic. Bec cada dia, però no sempre, Jack Daniels. Aparta't de mi, desgraciat. Perdona, és que hi ha gent molt penjada a Camden. Doncs això, que fa uns 8 anys que bec Jack Daniels. A tothom li agrada una mica de Jack i Coca-Cola. Ja se sap, quan ets jove sempre vols anar més passada que els altres. La canalla és així. Saps què més m'agrada? El tequila. M'agrada el tequila i el vodka amb gust de caramel. Mare meva, el vodka. Em podria beure una pinta cada nit tranquil·lament.
Vaja, que és com un anunci de begudes, això? És com un moble bar.
Sí.
No està tan sortit el de casa meva. Mira
no. Bé, el seu segur que al cap de mitja hora tampoc ho estava, però bé.
Però l'accés no només venia per la beguda.
No. Aviam, l'Amy bevia, l'Amy fumava marihuana i segons la seva família i el seu cercle d'amics, un cop coneix en el pub també el que després acabaria sent el seu marit, que l'introdueix a les drogues dures, sobretot a l'heroïna i al crack. Digues.
No, dic que aquest senyor tan simpàtic era el Blake Fidel Civil aquest, que
sí,
també amb el meu accent de gratallops no ha quedat gaire clar.
En Blake Fidel Civil, que va ser una relació hipertòxica, era una relació ara sí, ara no, amb moltes infidelitats, amb moltes baralles, amb molts altibaixos, es van casar, es van divorciar, en el temps que van estar divorciats es van reconciliar, es van tornar a trair, i és una història que li va portar molt patiment i molt mala vida.
Posem més música de l'Amy Winehouse, perquè salvem això, perquè han d'aixecar els ànims, d'alguna manera, perquè estem molt avall. They tried to make me go to rehab, I said no. Yes, I've been black, but when I come back, no. Clar, sentint tot això, sembla que estiguem fent apologia de l'alcoholisme, de les drogues, etc. Però no, vaja, el camí d'ella no és gaire recomanable per ningú. Però per què és important que recordem a Amy Winehouse i per què encara avui, a part de la música, que no cal dir-ho, perquè mira quina meravella... És important que parlem d'aquesta dona.
És molt important que parlem d'ella, per moltes raons, però sobretot perquè va ser una dona que va ser tractada molt malament i molt injustament pel seu entorn, per les seves parelles, pel seu pare, per la indústria, que van intentar fer diners d'ella fins a l'últim moment, fins i tot quan ja es veia que no estava bé, que potser algú li hagués hagut de dir, noia, descansa una temporada i ja tornaràs, però molta gent cobrava d'ella. Aleshores, aquest és el gran dubte que hi ha, fins a quin punt ella va ser la van empènyer a anar seguint, perquè d'aquí cobraven tots. També és molt injust, doncs, que hi ha una doble moral, que quan un home es porta d'aquestes maneres no està bé, però una borratxera èpica.
És un destraler, eh?
Sí, a veure, jo no he vist mai a ningú que empaités el David Bowie per veure si s'havia punxat o no s'havia punxat, i ningú doncs va tractar a cap component dels Rolling Stones o al mateix Pete Doherty, que era un cas com un cabàs, de la mateixa que de manera que s'ha tractat i que s'ha jutjat a l'Amy Winehouse, no? Però també hi ha moltes altres coses. Per exemple, hi havia un eufemisme horrible que fan servir els tabloides anglesos, que li deien que tenia una bellesa peculiar o una bellesa única, que és una manera molt lletja de dir que era jueva i que tenia cara de jueva, però tot i així era prou sexy. Això és una cosa horrorosa. I a una altra, si ella hagués sigut rossa amb els ulls blaus, doncs potser no li haguessin dit. Una altra cosa, doncs, que va ser molt nociva per ella i que li va perjudicar moltíssim la salut, és que doncs, durant tota la seva vida va tenir una bulímia incontrolada que la va acabar matant, perquè va ser un factor contribuent quan ella va començar a veure una altra vegada de manera incontrolada. Però al mateix temps aquesta estètica superprima els semblava... Oh, que sexy, que prima ella, no?
Aleshores... El doble viatge, no? Entre la premsa, entre el que volien ensenyar, el que era ella, que els anava bé per vendre, també, tota aquesta foscor.
Exactament.
I al mateix temps, doncs, ens agrada, però després ens posem el nas per dir que aquesta noia no ho està fent bé, no?
Sí, sí. Però jo crec que també s'ha de seguir parlant d'ella, sobretot perquè és una artista, això. I perquè no només interpretava les seves cançons amb un sentiment que t'arrenca l'ànima, sinó que, a més, componia les seves cançons ella sola. I les escrivia amb la seva guitarra i feia unes lletres increïbles. I tenia una gran amplitud creativa. Ja no és la seva veu només, però és que un dia et feia un soul i un altre dia et feia un reggae, o et feia un blues, et feia un jazz, i, a més, no sonava mai... falsa o impostores.
I a més ella tenia molt clar qui era. De fet, sentim-la parlant de que ella es considera una cantant de jazz. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I'm a jazz singer, you know I'm a jazz singer.
Jo sóc una cantant de jazz, em surt del cor. I com que sóc una cantant de jazz, no crec que hagi de demostrar res de nivell musical, saps? Puc fer el que vulgui, puc barrejar el que vulgui. La música que m'agrada i que estimo és la de la vella escola, com Motown, a més del jazz i el hip-hop. És guai veure que puc afegir-hi altres coses. Tinc molta sort que mai he volgut ser la cantant de jazz anglesa. Tinc la sort que he pogut fer el que he volgut i faig el que més m'estimo. I've been able to do exactly what I want to do. I just do what I
love, you know, and I'm lucky that I've been able to do that. I nosaltres encara l'escoltem. Escolta, per molts anys que la puguem sentir, perquè ara ja no podem fer gaire cosa.
Que la puguem sentir i la puguem seguir celebrant,
exacte,
almenys.
El dijous, a l'aniversari, no sé, portarem un pastís o alguna cosa aquí.
Sí, alguna cosa farem.
Sempre hi ha una excusa per celebrar. Eva Ontiveros, la pròxima vegada que parlem estarem tu a Boston i jo a Califòrnia, però ens estimarem igual.
I sempre.
Merci.
Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Escriu a donesidies@catradio.cat.
Eva Ontiveros, ja sé que encara estàs per aquí, que no has marxat. Saps que preguntem als nostres oients pels orgasmes?
Em sembla fantàstic, és que no se'n parla
prou. Vols explicar-nos alguna cosa?
No, jo he vingut a escoltar.
Ah, d'acord. Mireia Sallarès, com estàs? Com ho portes? Déu-n'hi-do l'èxit de la teva pregunta d'aquests dies, eh?
Ah, sí?
Home, estem rebent molts correus. Us recordem el telèfon, per si voleu trucar, 93207474. També tenim el telèfon mòbil, on podeu deixar notes de veu, 677-30-46-24, 677-30-46-24, i si no, el correu del programa, donesidies@catradio.cat. Avui no és dilluns, però és que teníem tantes ganes de parlar d'orgasmes que l'hem fet venir a la Mireia Sallarès, ja sabeu, artista, autora de Les Muertes Chiquites i de moltes altres coses, i de pel·lícules, i que anirem parlant durant molt de temps, però hem de començar a arrencar allà on ho vam deixar, perquè li preguntàvem als nostres oients, i de fet la pregunta que els hi fèiem és amb qui parleu dels vostres orgasmes, i fins i tot hem fet una enquesta a Catalunya Ràdio.
Déu-n'hi-do.
Ara t'explicaré com està la cosa.
Va.
Explica'm, com estem?
Bé, la pregunta era no només amb qui parles d'orgasmes, sinó també al seu revers, no? Amb qui no gosaries parlar d'orgasmes, que en teoria és algú proper, digue-li mare, digue-li la teva pròpia parella. De fet, ja tenim algú que s'ha animat a escriure, vària gent a escriure, notes de veu encara no se'n deixen, aquelles veus precioses que podríem posar aquí directament.
Ho farem, ho farem.
La primera és la Diana, no?, que ens explicava que ara mateix en parla ben poc, no és l'única, ni en forces, però que hi va haver-hi un temps, diu, quan estava acabant la carrera d'enginyeria industrial, on en va parlar molt perquè volia dedicar-se a inventar joguets sexuals que realment donessin bons orgasmes. I es va dedicar a matxacar la seva idea a tothom, o sigui, imagineu-vos-la,
Ja me l'imagino, ja la facultat.
Que la volgués escoltar. Diu... També diu que la primera vegada que va parlar sobre orgasmes tenia 16 anys, ojo, cuidao, i va ser l'any 2006 per internet a través del Fòrum del Sexe en Català.
Això era una cosa dels,
tremendo,
dels 90.
No? El títol m'ha semblat bestialment bo.
Eren aquells fòrums, llistes de correus, blogs que existien. Van començar als 90 i era, podríem dir, un pre-Tinder i era una manera de conèixer gent. Però aquí parlaven de sexe, ho tenien claríssim.
Jo et soc molt sincera, he buscat informació i no en trobava, no? Però vaja, que allà és, tenia tantes ganes de parlar ella, no trobava ningú a la vida real, diu ella, que suposo que Déu vol dir el seu quotidià. I jo quan vaig llegir a la Diana, el primer que vaig pensar és que... Quina mena de joguets sexuals, no?, hagués fet la Diana, no?, perquè és una llàstima probablement que algú que se n'interessava tant no els hagi pogut fabricar,
no?
Perquè la paradoxa és, o jo em pregunto quantes joguines sexuals per dones estan fetes en realitat per homes, allò és com l'escena aquesta de la Barbie quan se'n va, surt del seu món de joguina, va al món real i es troba que tots els directius de l'empresa Mattel que fabrica Barbie són només tios i se li cau l'ànima als peus, no? En fi, jo he de confessar per això que amb el tema de
les... Estàs una mica barallada, no?
Sí.
Que no t'acaben d'agradar.
Bueno, a veure, n'he fet servir i m'han agradat i entenc la seva part alliberadora, emancipadora i lluminosa. El que passa que no puc evitar pensar... No puc evitar pensar que també estan immersos, com tantes coses de la nostra sexualitat, amb aquesta... amb el consumisme, no?
I amb l'obligació, no?, també,
aquesta,
de passar-s'ho bé.
Amb l'obligació, que en parlàvem l'altre dia, però també amb aquesta cultura del rendiment en el que estem totes ben atrapades, no? Llavors, jo, per exemple, amb el tema del Satisfyer, que jo no l'he provat, aquí confesso públicament que no he provat el Satisfyer. I me'n recordo que quan es va posar de moda, l'atzar o la vida va voler que coincidís, que es parlava del Satisfyer molt, quan s'estava debatent com s'exhumarien els restes del general Franco, no?, del dictador Franco del Valle de los Caídos, i algú a Twitter va dir que l'exhumessin amb un Satisfyer. I jo he de dir que em va semblar genial, no?, perquè més enllà de l'animalada...
Vas molt forta, Sallarès.
No, però més enllà de l'animalada, escolta, aquest senyor va ser responsable que durant dècades les dones, i els homes també d'aquest país, no tinguessin una sexualitat gaire alliberada ni saludable.
Tens,
no?,
raó.
Per tant, aquest del Twitter que convidava que l'exhumessin amb Satisfyer, a veure si teníem un orgasme col·lectiu.
Judit Pastor, tu que estàs pendent del Twitter de Catalunya Ràdio, tenim resposta a la pregunta que
treu
hem fet?
Treu fum el Twitter.
Treu fum, a veure,
digue'm què ha dit. I el que m'ha sorprès és que Catalunya té unes relacions bastant sanes amb la parella, perquè a la pregunta que hem fet d'amb qui parles de els teus orgasmes, l'opció guanyadora és amb la parella.
Ei,
el 35% d'usuaris que han contestat a Twitter diuen que en parlen amb la parella. Després, un altre percentatge bastant important, no en parlen amb ningú, cosa que també anem d'un extrem a l'altre. I després, uns fan broma i diuen orgasmes, què és això?
Allò és com un fruto. El clítoris és una pieza d'autofracció motriz o algo així, que molts es pensen.
Que estem parlant de màquines o de què estem parlant? Escolta, a tu, a la del Fòrum del Sexe en Català, a la nostra oient, a la Diana, li volies posar una cançó?
Sí, perquè jo vaig sentir això, que em va encantar, i de seguida vaig pensar en un grup que la meva companya em va fer conèixer no fa tant de temps. Quina llàstima no haver conegut els Follim Follam.
Jo sé que els vaig
conèixer. Probablement el primer grup del que es podria anomenar porno folk en català.
Sentim-ho?
Si existeix aquest, sí, som-hi.
Sentim-ho. Ja us vam avisar que en aquesta secció nosaltres no som sexòlogues ni psicòlogues i no us donarem mai cap remei per les vostres explicacions. Simplement ho compartim perquè ens sembla interessant parlar-ne, reflexionar-ne totes juntes, i de fet tenim un altre oient, la Montse, que ens ha escrit també un correu molt emocionant, no?
Sí, un correu molt maco, no?, que explica, per exemple, quan va perdre la virginitat, el primer cop que va parlar és que va perdre la virginitat i va decidir compartir-ho amb la seva mare, i la reacció de la mare no va ser gaire maca. De fet, va deixar passar 24 hores i va tornar amb el seu pare per dir-li no ens agrada que tingui relacions sexuals amb aquest xicot, no? I que, diu, és l'única i primera vegada que vaig exposar la meva intimitat. Afortunadament, després no l'ha exposada, però sí l'ha compartida amb bones amigues. A mi, de tot el correu, que és molt maco, m'agrada especialment quan diu que li va passar el mateix que jo, no?, que en teoria li agradava molt tenir relacions sexuals, però va trigar una dècada des de que va començar a tenir-les fins que realment van arribar els orgasmes, no? I llavors no entenia per què era tan difícil, no? Jo vaig haver de fer un projecte per entendre per què era tan difícil i per entendre que el cos de les dones és un camp de batalla i que la sexualitat està plena doncs això, d'obligacions i maneres de ser, no? Que això, no ens permeten.
Això
no?
T'anava a dir que una frase que vam deixar anar la setmana passada, perquè recordeu que parlem amb l'artista Mireia Sallarès d'aquest projecte seu de les Mortes Chiquites, que se'n van a Mèxic i va entrevistar 50 dones diferents, no? De diferents llocs, monges, treballadores sexuals, guerrilleres, indígenes, de tot, i una frase que et va sortir en aquell treball i que et va dir alguna d'aquestes dones és que els orgasmes són com la terra, són de qui els treballa. A veure, explica'm això.
A veure, clar, sempre he dit que la frase que presenta millor les Mortes Chiquites és aquesta frase que de fet és una mena de creació col·lectiva amb totes aquestes dones que vaig parlar, que com bé has dit, eren gent molt diferent, o sigui, dones molt diferents, perquè afortunadament el subjecte dona dona molt de si. Hi havia dones bios, hi havia dones transsexuals, hi havia dones de tota mena, i totes arribaven a aquesta versió de els orgasmes com la terra són de qui els treballa, perquè de fet era una versió d'aquesta frase revolucionària de Emiliano Zapata de la tierra para quien la trabaja.
Però escolta, una cosa, Mireia,
i llavors és aquesta idea de ens volen expropiar els orgasmes, explotar-los, hi ha algú que es vol enriquir de tot això, i tu has de fer una feinada.
Aquesta idea sempre de que s'ha de treballar tot, hem de treballar per tenir orgasmes, hem de treballar ja en general, sembla que al final estimar i passar-s'ho bé sembli una feina.
Sí,
com ho veus?
Home, és que jo crec que tot el que val la pena mereix un esforç.
D'acord.
Sí.
Se te pide que tú como mujer tengas un doctorado, que hables diversas lenguas, que viajes, que seas una buena esposa, que seas una buena madre y además multiorgásmica. Pero pues eres el emblema de lo que nadie quiere ser, ¿no? Mujer indígena y pobre.
Aquesta és una conversa que tenies la setmana passada amb algú, no? Ai, la setmana passada amb algú, ja no sé ni què estic dient. Que tenies, que
vam escoltar un tros d'una conversa que vaig tenir amb la Citlali, no? una noia indígena mexicana que està dintre del projecte Les Mortes Chiquites i que ens recorda, jo la posaria en loop per no oblidar això, que la sexualitat ha passat de ser una prohibició, una obligació, llavors és tal i tal i com diu la Montse al final del seu email, tot és molt complex i de mica en mica ho aconseguim fer tot millor per nosaltres. Però jo, la veritat, quan algú em diu tot és molt complex, sempre ho celebro, perquè on hi ha complexitat hi ha vida i celebrem-la.
Sí, clar que sí. Doncs escolta, una altra idea que també està per aquí de tot això que sentim de la Citlali és la necessitat, no?
Clar, és que...
orgasmes...
Bueno, de fet, el que va passar amb la Citlali és que em va explicar una anècdota preciosa que no vaig tenir temps d'explicar-vos l'altre dia amb la seva mare, no? En un moment donat jo li vaig preguntar si amb la llengua materna de la seva mare, que és el zapoteco de la zona de Oaxaca, hi havia una paraula que fes referència a l'orgasme, i em va dir, no ho sé, ni m'atreviria a preguntar-li a la meva mare. Però, si us plau, vés-hi tu al poble del meu pare i pregunta-li, i vaig anar.
Les típiques converses que no vols tenir amb la teva mare i envies a la Mireia Sallarès.
Exacte, llavors jo hi vaig anar, allò amb metodologia de treball, no? Envia la Sallarès si tu no vols preguntar-li, jo encantada. Vaig anar-hi per Dia de Muertos, que Oaxaca és molt típic, i la senyora es va pensar que jo era una antropòloga més de tantes que hi havien anat, que s'interessava per la tradicional festivitat de Tots Sants allà a Oaxaca, i finalment li vaig poder dir...
No, que jo he vingut a preguntar-li pels orgasmes de sa filla.
No, bàsicament li vaig dir, jo estic aquí perquè la seva filla m'envia per preguntar-li això, si hi ha una paraula per referir-se a l'orgasme. I no n'hi havia. Però això, més que una mancança, em va semblar una alliberació, una cosa preciosa, perquè llavors no hi ha una... No és tan normativa la cosa, i tu has de fer l'esforç d'explicar què és un orgasme. Llavors, la dona em va explicar que ella triava dir-m'ho de la manera que una vegada una amiga seva li havia dit amb ella, que era l'orgasme és... anar a la lluna i tornar, no? I em va recordar, per exemple, una altra, una guerrillera, que em va encantar la definició, el orgasmo es empezar y terminar algo, no? Que estem molt acostumats a començar coses, però no acabar-les.
Això era un programa, això era un programa de ràdio.
No, però el que tu em deies de la necessitat, que no t'he seguit el rotllo, Montse, perdona, ja que me n'he oblidat. Però tot això venia perquè la Citlali m'explicava que en una comissió nacional indígena, un home representant dels indígenes va sortir un bon dia i va dir que l'orgasme de les dones era una invenció occidental i que les dones indígenes no els tenien perquè no els necessitaven, no? Clar, vam riure i jo vaig dir, ostres, i això, diu, hauries d'anar a la meva mare i preguntar-li. I d'allà és quan li vaig fer la pregunta...
Tu t'envies sa mare, no?
Clar, era la Citlali que volia que anés a parlar amb sa mare. I va ser meravellós, eh? La Chepina em va encantar, aquella dona.
Per non sentirti solo, ricorderai i tuoi giorni felici, ricorderai tutti quanti i miei baci e capirai in un solo momento cosa vuol dire un anno d'amore.
La pregunta d'aquesta nit.
Escolta, que t'està sentint tothom. T'està sentint Catalunya, que no tenim temps. És que ve amb un patracol de coses per explicar.
En
que, escolta,
sèrio?
T'ha sentit tota Catalunya, que ho sàpigues.
Tota Catalunya.
Escolta, tota Catalunya. A tota aquesta Catalunya que li preguntem amb qui parlar d'orgasmes. Avui hem sabut que tothom ho parla amb la seva parella, o bastanta gent, o com a
jo
mínim...
Jo crec que és mentida. Jo crec que la gent no diu la veritat.
Ah, tu creus que és
veritat.
Mentida?
Sí, sí.
Ens estan enganyant? D'acord.
Jo crec que sí, hi ha una cosa...
No els agradarà
cosa...
això als oients, eh?
No els agradarà.
Que estan mentint. A mi no m'agradaria que m'ho diguessin. Escolta, tenim una pregunta per la setmana que ve, que ja volem enviar a la gent, no?
Sí.
Quina pregunta? Dius que l'has d'explicar. A veure, explica'm.
A veure, perquè jo... Volia preguntar una cosa que sempre he volgut saber, que és com els homes fingeixen els orgasmes.
Ah, tu ja parteixes de la teoria de que els fingeixen segur.
Sí, perquè jo crec que sí, que els fingeixen segur, perquè aquesta obligatorietat sexual en la que estem ficades les dones, els homes també estan amb aquest tema. No?
I tu pretens que ens escriguin a donesidies@catradio.cat per dir-nos que fingeixen orgasmes també els homes, quan tota la vida
o sigui, la
ens han dit que només les dones.
La pregunta seria... No?
Només les dones fingeixen orgasmes? Aquesta seria la pregunta que llenço així. I, evidentment, també la dirigeixo
però als homes. Però això és una pregunta una mica... no sé com dir-t'ho. És a dir, ja estàs apretant a la gent perquè digui, perquè diguin que sí, que els homes també ho fan. Els homes també fingeixen.
Jo me'n recordo, per exemple, perquè això és una cosa que moltes vegades m'ha passat, no? Quan he projectat Les Muertes Chiquites, se m'han acostat sempre molts homes a preguntar, a dir-me que ara he de fer la versió masculina de Les Muertes Chiquites, perquè també en la sexualitat dels homes hi ha molt control, moltes trampes,
50 homes, no?
Moltes trampes, moltes violències, etc. Jo els dic, efectivament, estic d'acord amb vostè, però faci-ho vostè, no li hauré de fer jo ara la feina. Si jo vaig fer una pel·lícula sobre orgasmes, és perquè jo tenia problemes amb els meus orgasmes, fàcil a vostè, no? I recordo que un periodista al Diari de Mallorca em va preguntar això mateix, en plan, escolta, per a quan Les Muertes Chiquites en versió masculina? I jo vaig dir, home, doncs que ho faci algú altre, perquè segur que hi ha coses apassionants, com per exemple la qüestió de com els homes fingeixen orgasmes. Ell va decidir posar això, era una entrevista de contraportada, a titulars. I això es va publicar que el dia abans de que es projectés la pel·lícula...
Però que es van enfadar tothom, no?
No, que van venir una colla que em volien trencar la cara. O sigui, vaig insinuar que fingeixen els orgasmes i estaven molt ofesos amb mi. Llavors, hi ha alguna cosa que està passant també amb la sexualitat masculina que ens afecta, no?, també a les dones, i ens encantaria saber.
De fet, a Les Muertes Chiquites vas parlar amb una dona que et va parlar d'això, d'una mica del que els hi passava als homes, no? Vols que la sentim a la Lore?
A la Lore, i tant.
Finalmente, los hombres no toleran la cercanía de las mujeres porque todo hombre sabe que las ha traicionado brutalmente. Todo hombre en el patriarcado, para hacerse hombre, tiene que traicionar lo femenino materno en ellos, si no, no puede ser hombre. Cuando los hombres europeos norteamericanos se juntan para estudiar la masculinidad, mandan a decir, síntesis, ¿no?, que todas esas cualidades llamadas femeninas, la suavidad, la ternura, lo lúdico, esto, lo otro, la melancolía, eso femenino, Luis, que no son cualidades femeninas, son cualidades de la humanidad. Matemática pura, si la mitad de lo que eres te lo tienes que quitar como humano para ser hombre, el convertirse en hombre en el patriarcado es una castración de la gran puta del mundo subjetivo.
Atenció, parem màquines, que a Mèxic ho tenen ben clar. A veure, fes-me un resum de tot això que he explicat, amb una frase.
No, aquesta idea de l'home, per convertir-se en home, en el patriarcat, ha de castrar la part femenina, maternal, que
això
té amb ell.
Això és el que es pensen ells, no?, podríem dir.
Bueno, això és el que... No, això és el que creiem nosaltres. Això és el que creiem nosaltres. Llavors, per fer-se home en el matriarcat, ella, la Lore, ho diu clar, incluso los chavos gays tienen que hacerse machos.
No pot ser això.
Llavors, així està la cosa,
però escolta,
no?
Però com deia la Chabela Vargas, estem en un mundo muy raro, no? Què et sembla que acabem amb aquesta cançó que ens agrada tant, que
acabem
és tan
molt
maca?
Ara només volia recordar aquest home del País Basc, acabat de veure Les Muertes Chiquites, un home que semblava votant del PNV, se'n va acostar i em va dir, sí, la vivència dels orgasmes fa parlar tot això que acabo d'escoltar, em penso que jo mai he tingut orgasmes i només he ejaculat. I va ser meravellós.
Volem més homes reconeixent totes aquestes coses, eh? Així que 93207474, ara hi acabem, però ens podeu trucar, igualment, o donesidies@catradio.cat. Nosaltres ho deixem aquí. Hem fet aquest programa Judit Pastor, Anna Escura, Eduard Nas, Carla Verdés, i qui us ha parlat, Montse Virgili, amb la preciosa veu de Chabela Vargas.
I que jo nunca he llorado.